comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Soc Laura Puig i des d'ara i fins a la una i mitja de la tarda te contaré tot allò que passa a casa nostra, a la nostra comarca, des del 101.6 de la freqüència modulada. Arrencarem el nostre recorregut comarcal a Benicarló, on estan a punt de concloure els treballs de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals. Pedro López, regidor d'Urbanisme, ens detallarà en quin punt es troben les obres i quins són els camins que estan sent tallats per tal d'acabar amb totes les canalitzacions. De Peñíscola et contaré quina és l'obra que s'inclou als plans provincials. L'Ajuntament demana finançament per a la instal·lació de l'enllumenat del camí Cervera i el seu regidor d'Urbanisme ens explicarà la importància d'aquest vial de la perifèria peñiscolana. Sense deixar Peñíscola, farem balanç anual del sector turístic amb el seu responsable de l'Ajuntament. Rafael Suescun ens contarà com han anat enguany les pernoctacions i ens fixarem per sectors en l'evolució turística del 2014. Ja la segona part del nostre programa i com cada dilluns torn per a l'educació dels nostres fills. Avui Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier, ens parla dels joguets per als majors de 8 anys i de l'ús de les noves tecnologies. Quan comprem un mòbil o una tablet a un fill nostre? Són dubtes que ella ens ajudarà a resoldre. Aquests i d'altres temes els tractem en uns minuts abans d'actualitzem l'última hora informativa. La llum de les imatges tanca la seva exposició Pulcra Magistri, que ha tingut com a seus vinaròs Benicarló, Catí i Cuia. Més de 100.000 persones han passat per aquesta mostra, que ha sigut un revulsiu artístic i cultural al Maestrat. Gran èxit de la Fira Vinaròs Nupcial, 35 estants especialitzats en tot tipus de productes per a boda, fan un balanç positiu d'aquesta primera fira que els ha servit per a tancar un bon nombre d'esdeveniments. Es presenta la segona edició del programa de reforç en educació secundària de Vinaròs. L'Ajuntament, Xes, Càritas i Creu Roja porten a terme aquest programa que atén a 46 joves. Es busca evitar l'absentisme escolar i el posterior fracàs. Més de 500 puntaires visiten Peñíscola en la seva trobada. 42 col·lectius de diverses províncies van mostrar l'art del boixet al públic peñíscolà. I per cert, una notícia d'última hora, els actors de la sèrie El Chiringuito de Pepe retransmitiran les campanades de fi d'any per a tots els canals de Mediaset. Així que des de Peñíscola fins a la Porta del Sol tindrem a aquests personatges. Esports, el Peñíscola Futbol Sala s'imposa per 1-2 al Prune Lugo i somia amb la Copa d'Espanya al situar-se a només 3 punts de la quarta plaça a falta de 5 jornades. En futbol, aquests són els partits del cap de setmana. A regional preferent, Massamagrell 1, Vinaròs 3, Benicarló 1, Borriol 1. A primera regional, Cabanes 5, Càlix 3. Catí 4, Sant Mateu 2, Treguera 2, Morella 1. La Pobla 5, Benassal 1 i Borriol B 1, Alcalà 2. A segona regional, Xer 3, Peñíscola 2. Salsadella 3, Canet 3, La Jana 2, Rosell 0. I Alcossebre 2, Villafranca 5. Minuts del matí, fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimate.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 18,1 graus i la màxima es situa al voltant dels 19,5. A Benicarló la mínima ha sigut de 16,9 i la màxima 19,4. A Peñíscola la mínima ha sigut de 19,5 i la màxima 17,5. Finalment a Morella han tingut una mínima de 10,8 i una màxima en aquests moments de 12,1. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu a la costa per a demà dimarts cel molt nuvolós amb possibilitat de pluges més bé escasses o sense importància al llarg de tota la jornada. Temperatures similars a les d'avui i rondaran entre els 15 de mínima, atenció, una mínima molt alta, i els 19 de màxima. A l'interior, a Morella, mateix pronòstic que a la costa, cel completament núvol i presència de pluges més bé escasses. Temperatures entre 7 i 14 graus. Anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, la normalitat és la tònica dominant a totes les carreteres de la nostra comarca. Recordeu, extremar la precaució a l'entrada de l'AP7 Benicarló Peñíscola degut a les obres. Són les 12:35 del matí. Entrem en matèria.
La Mañana de Cope en el Maestrat. Laura Puig.
Estar informado. El programa de d'avui a la ciutat de Benicarló, que ha anunciat que afronta ja la recta final de les obres de l'estació depuradora d'aigües residuals. I donat que es tracta de la recta final, hi ha una sèrie de xicotets detalls com talls en camins que se tenen que polir i sobretot informar els veïns, que és per això que nosaltres tenim avui el regidor d'Urbanisme, a Pedro López. Pedro, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Estic en l'Oceà, no? Esteu ja rematant el que és la finalització de les obres de l'EDAR a la ciutat de Benicarló i heu mantingut una reunió sobretot pel tema de tallament de camins, no?
Sí, efectivament. La construcció de l'EDAR està arribant a la recta final i segons està previst la instal·lació estarà ja a final d'any, que és la direcció facultativa en aquest sentit és prou optimista i veuen que podran complir els plaços. Com bé dius, hem estat reunits tant el regidor d'Agricultura, Eduard Darín, i el de Seguretat, Marcos Marçal, en la direcció facultativa de les obres de la construcció de l'EDAR, per a intentar d'alguna manera que els talls que se tenen que produir en els camins prou importants doncs siguin els més curts possibles i causen la menor molèstia possible. En aquest sentit, el senyor Agustí Parra, el jefe de la policia, també va estar reunit i va ser el que una mica més o menys doncs, va marcar les pautes i va ficar solució a alguns problemes doncs, que ens costava una miqueta solventar.
Què era, el del camí Moliners, Pedro?
Sí, el del camí Moliners.
Que se talla avui precisament, no?
Sí, se talla avui dilluns, és el camí més conflictiu, doncs ja sabem tots que per allí passava molt de trànsit pesat, perquè els tractors ja mateixos que estan a plena recol·lecta, la taronja, doncs passen molts tractors per allí, i la veritat és que mos semblava que la primera proposta que mos venia de la EDAR era massa, no? Perquè mos estaven demanant 7 dies. Donades les primeres converses, vaig poder rebaixar-lo a 3. Però parlant del sector agrari encara continuava sent massa gravós i al final doncs vam agafar, ens vam reunir i vam al final obtindre una proposta d'una via alternativa que pogués donar accés al camí Moliners sense tallar-lo.
Per un altre costat tenim el camí Ulldecona, que també fa unes setmanes estava tancat al trànsit. Quan tornarà a obrir-se?
Doncs el camí Ulldecona, que és un dels camins que també suporta molt de trànsit, no podrà estar enllestit fins al dia 1, que és el compromís que vam poder extraure de la direcció facultativa de la construcció de l'EDAR. Doncs este camí està a falta d'una connexió d'aigua potable i no se podrà obrir abans. Així que esperem que el dia 1 se puguen complir les previsions i aquest camí també pugui estar obert.
Tenim alguna altra via més de les que s'utilitzen, sobretot per part de llauradors, que se pugui veure afectada en aquests dies ja pel que és el remat final de les obres?
Doncs sí, tenim una última via, que se tracta del camí Sant Jordi, és el que va pel centre d'Ibadis, i se'n va buscar el camí Moliners. Este camí haurà d'estar tancat perquè no està lo suficientment avançat com per poder obrir-se. Pensem que ara mateix és l'únic que tenen allí és una capeta de grava i els pous d'instal·lacions que hi ha allí doncs sobresurten uns 12 centímetres aproximadament de lo que és la rasant actual. Perdó. I això el que provoca és que algun cotxe o algun tractor o algun vehicle que passi per allí pugui tindre un ensurt i per a evitar que qualsevol pugui prendre mal, doncs este camí de moment tindrà que estar tancat i este sí que no van poder obtindre una fecha concreta.
És a dir, que de moment, sine die, tancat el que és el camí Sant Gregori, sobretot per a que la gent que ens escolte que pugui conèixer una mica pues, l'utilitzar altres tipus d'itineraris per anar a determinats llocs. Tenim ja data de, no sé si de la inauguració, però bueno, almenys del que és la finalització d'obra, sí, no? Serà final d'any.
Sí, bueno, ara mateix la depuradora, l'estació depuradora, està omplint d'aigua tota la instal·lació per a comprovar el que és l'estanquitat, per a comprovar que no hi ha cap fuga de líquid per cap puesto i que està preparada per a complir en el seu comès. Les tuberies estan pràcticament ja soterrades, l'estació depuradora número 1 està pràcticament acabada, la número 2 també és la més avançada de totes, i l'estació número 3, pues bueno, és la que encara li queda una miqueta, però que ja vam obtenir permís, encara que l'expedient d'expropiacions no estava finalitzat. Això sí que tinc que dir-ho, vam tindre des de lo que és els veïns molta participació, en cap moment ens van ficar cap problema ni mig, no se van oposar inclús ni tan siquera a la valoració que se va fer d'expropiació. Doncs era una valoració que era la mateixa que se va fer per les expropiacions de la carretera nacional 340, de lo que és la variant, i els veïns ja sabien que això és el que hi havia i que, a més, ja el Jutjat Provincial d'Expropiació havia donat el vistiplau en un primer moment, doncs no se va negar a la valoració que se va fer, que ja et dic que és exactament la mateixa que la carretera. No vam tindre cap problema, és agrair per part dels veïns, per part de l'Ajuntament, de cara als veïns, la seva predisposició, que inclús no tenint l'expedient finalitzat, doncs van donar el seu consentiment a que la construcció de la EDA pugui passar per damunt de les seues finques. Per més a part, xapó a tots els veïns, ja t'he dit, és d'agrair i de tot cor, perquè l'Ajuntament ha fet un gran esforç, no només en eixa part, és una petita part que són gestió que no se veu, sinó també pues, un altre tipus de gestió en quant a en el Departament d'Aigües en València, en costes, permisos de vertitge al mar...
Pues, sí, que no és fàcil posar el mar a una
directora. No és fàcil i a més els veïns doncs ens han ajudat molt en la seua part i la veritat, un problema menys que ja n'hem tingut prou.
Doncs després de molts anys, per fi Benicarló tindrà la seva depuradora en marxa i les obres ja finalitzades abans de que acabi l'any. És a dir, que l'any 2015 ens porten ja la depuradora completament acabada a la ciutat de Benicarló. Pedro López, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Benicarló, gràcies per acostar-nos a l'última hora sobre les obres de l'EDAR. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'atenció. Bon dia.
Les 12:42 del matí. Seguim amb més assumptes així a la mañana de COPE en el Maestrat. En uns instants viatgem fins a la ciutat de Peñíscola per a quedar-nos allí i parlar sobre les obres del camí Cervera que tindran lloc pròximament, la instal·lació de l'enllumenat i pressupost per tal de fer balanç turístic anual.
Son rápidas y muy escurridizas. Solo tenemos 15 días para atraparlas. Promociones que vuelan. Grandes precios, grandes descuentos y promociones increíbles. Ya está disponible en tu tienda Toy Planet más cercana nuestro nuevo catálogo. Los fugaces noviembre. Solo 15 días. ¡Date prisa que vuelan! Toy Planet. Nos gusta verte feliz.
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet. Calle Pío 12, 11 frente al mercado. Benicarló.
Zetni, actualitat de Vinaròs, a la venda al número 682. El solar de l'antic convent de Sant Francesc es convertirà en una plaça jardí amb espais polivalents. El 28 i 29 de novembre se celebrarà el divendres negre amb grans descomptes. El govern indemnitza a 1.350 milions a ACS pel magatzem Castor. Sopar homenatge de jubilació a Salvador Oliver. Entrevista a fons esta setmana a Manuel Febrer Caballer, president del Club de Tenis. Zetni és el lloc on la teua opinió compta en tota l'actualitat esportiva, cultural i social. A la tardor, les notícies de Vinaròs a Zetni.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confía en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Es tiempo de ahorrar, de planificar para Navidad, Año Nuevo y Roscón de Reyes. En la Viña Bodega están preparados para ello. Por eso tienen a tu disposición cajas, cestas y lotes navideños para que tus detalles sean de calidad a precios de ahora. Y no olvides que en la Viña Bodega tienen la mayor selección de vinos tintos, rosados, blancos, espumosos, cavas, champán, licores, cervezas, vodka, rones, whiskies, ginebras, tónicas, de todo el mundo y estilos a precios especiales tanto para profesionales como particulares. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón, Oropesa del Mar, Calle Cabales, y en Castellón, Calle Crevillente, junto a Plaza Doctor Marañón, y en la Rey Bodega, laviña.com. COPE Vinaròs, també en la xarxa, www.cope.es/Vinaròs, amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs.
Cope Vinaròs, també en Twitter, @CopeVinaròs.
L'Ajuntament de Peñíscola celebrava el passat dijous un ple ordinari on va aprovar la sol·licitud a la Diputació de Castelló de, a través dels plans provincials, que se puga executar el camí Cervera, concretament la instal·lació de l'enllumenat. Tenim amb nosaltres a Romualdo Forner, regidor d'Urbanisme. Romualdo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Heu acordat, no? Segons el darrer ple, demanar a la Diputació Provincial que se'n faci càrrec almenys del 50% del que serà aquesta despesa, no és així?
Efectivament. Quan van sortir els plans provincials, en un primer moment havíem decidit de fer una ampliació del cementeri, però s'ha complicat la gestió de cara a poder fer aquesta ampliació, perquè estem pendents d'un informe de medi ambient, i aleshores, degut a que està transcorrent el temps, hem hagut de canviar els plans provincials de l'executor dels mitjos a fer les conduccions elèctriques per a l'enllumenat del camí Cervera. Aquesta és una obra que ha estat molt demandada des de fa molt de temps per als veïns que viuen en aquella zona d'extraràdios, per dir-ho d'alguna manera. És un dels pocs carrers del municipi que en el darrer creixement tenien lligades les faroles a les pròpies organitzacions i no teníem allà un enllumenat públic per donar el servei que demanaven tants veïns d'aquella zona. Mm. Hem aprofitat precisament aquesta obra per fer aquesta canalització elèctrica i poder donar servici a tot el carrer Cervera des de l'entroncament de la seu 141 davant de l'urbanització de Los Olivos fins al magatzem municipal i les urbanitzacions que han allí tocant del magatzem municipal. És aproximadament una canalització elèctrica d'aproximadament un quilòmetre i mig de llarga i deixarà tota la possibilitat d'instal·lació perquè més bé pronte que no tard les flores puguin il·luminar aquest carrer que tot demanat ha estat per els veïns. Crec que ha sigut un encert buscar aquesta obra. Hem de donar les gràcies als plans provincials en els quals participa la Diputació de l'Ús 50%. L'obra puja sobre uns 100.000 euros, per la qual cosa la Diputació aportarà 55.000 euros i els altres 55.000 euros els aportaria l'Ajuntament de Peñíscola. Hem d'arribar en plaç i termini per poder ser acreedors d'aquesta subvenció a tindre l'obra adjudicada el dia 30 de desembre i esperem i desitgem que tots els serveis tècnics municipals es posen a la feina per aconseguir alcançar aquesta fita.
És a dir, que si tot va bé, si tota la tramitació administrativa segueix el seu curs normal, podríem estar parlant del mes de gener, no?, quan podrien començar les obres?
Efectivament. Són uns plans provincials bianuals. Normalment els plans provincials passen d'un únic any i ja haurien de firmar les certificacions, però en el model de plans provincials bianuals, doncs el que se demana és que el primer any estigui, almenys el de darrer dia del primer any, estigui l'adjudicació feta i que les obres es puguin realitzar el segon any i així paguen el 50% de la subvenció, la lliurarien en aquest exercici, en l'any 2014, i el 50% restant la lliurarien al certificat d'obres l'any 2015. L'obra, efectivament, si tot s'ho complís com està marcat, començaria el gener i pues, no sabem bé encara el període d'execució quin pot arribar a ser, calculo un parell de mesos, pues, en el moment de la certificació podríem tindre ja també la devolució de la resta de la subvenció i donaríem per finalitzada aquesta obra tan desitjada per a la gent que viu en aquest sector.
Per un altre costat, Romualdo, també tenim notícies al voltant del tema d'aparcaments per a discapacitats. Se n'estan adaptant al que és la ciutat, no és així?
Efectivament, s'estan pintant en diferents indrets del municipi pues, diferents places d'aparcament per a minusvàlids. És una demanda del col·lectiu de minusvàlids que hi ha i des de l'Ajuntament sempre fem el màxim possible per tindre a través d'aquestes demandes intentant complir els estàndards que se marquen en la població per a aquest número de places per a discapacitats i inclús rebassar-lo més enllà de la comarca la normativa. Donant sempre i intentant donar sempre pues, el millor servici a tanta gent que ens visita i efectivament pues, de manera percentual de cada tantes persones que ens visiten pues, sempre hi ha entre ells algun minusvàlid i pot aprofitar precisament aquestes places que estem pintant i sinalitzant per a que siguin ells els usuaris.
Què estan, pel casc antic o per tot el casc urbà?
Estan totes les zones del voltant del casc antic. Mm. Estan pintant, doncs, bàsicament, en totes les zones d'aparcament, en zones de zona blava i en zones pues, que no tenen zona blava, però pràcticament en totes les rodalies, a la zona on està el centre de la zona comercial de la zona suburbana, que dona pas, evidentment els pàrquings estan situats allà, i dona pas, dona la facilitat de poder-se apropar al casc antic i, per suposar, arribar a la zona comercial del municipi.
Doncs Romualdo Forner, regidor d'Urbanisme a la ciutat de Peníscola, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta important obra que se durà a terme en el que és el camí Cervera, perquè la il·luminació és molt necessària, més en la perifèria, no, d'un casc urbà com és el cas d'aquest camí, i per supost també per acostar-nos a aquesta darrera notícia al voltant de les zones d'aparcament per a minusvàlids. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb Romualdo Forner arribem a les 12:51 del matí. Seguim a la cadena COPE.
Porque me gusta sentir el Eco Progressivos Varilux. Porque me gusta disfrutar el Eco Progressivos Varilux. Porque me gusta vivir el Eco Progressivos Varilux. Porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Varilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Óptica Callao, especialistas en lentes progresivas Varilux. Personaliza tus lentes en Óptica Callao, Plaza Parroquial número 11, Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56, de dilluns a divendres a les 20 hores, Canal 56.
Los juguetes y los niños son los protagonistas. Amplio surtido de juguetes a los mejores precios.
Ya está disponible la guía de Navidad en tus tiendas Toy Planet.
Juguetes de película.
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet. Calle Pío 12, 11 frente al mercado. Ven y Carlo.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, l'educació dels nostres fills amb Fàtima Redondo, del Centre d'Oci Educació El Plumier. No t'ho perdes, la mañana.
Estar informado.
Continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat parlem de turisme, i és que Peníscola ha convocat el Consell Sectorial de Turisme per tal de fer balança aquest any 2014. Tenim amb nosaltres a Rafael Suescun, ell és el regidor de turisme de l'Ajuntament de Peníscola. Rafa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parles una mica de quin ha sigut el balanç que heu fet després d'aquesta reunió del Consell Sectorial de Turisme, que n'hi ha que recordar que és un ens consultiu que forma part del patronat de turisme.
Bueno, pues yo creo que el balance es positivo, ¿no? Las datos así nos lo indiquen, han aumentado en pernoctaciones, sobre todo en el mes de setembre y octubre, y bueno, tant els campis com els apartaments com en els hotels, ¿no? Y bueno, s'han passat llista també de totes les fides que van anar, de les desatides que hem acudit com a patronat de turisme, i bueno, pues, de totes les activitats que s'han vingut fent durant tot l'any, de tots els acords que tenim tant en turoperadors com en empreses, com en activitats que se fan des del municipi, i bueno, pues, les dades, la veritat és que són bons, com podria ser d'altra manera, no? I les dades de la província de Castelló, moltes vegades quan es donen, pues, la meitat del turisme que hi ha en tota la província de Castelló és de Peníscola, no? I és on està el baremo real de la situació turística de la província, perquè si és la meitat del turisme que tenim, pues, si fa i tenim sort, pues, sí que estem apurats, i Peníscola és la que està estirant més del sector turístic, i bueno, pues, també dona compte pues, de totes les activitats que tenim preparades, de les fires que tenim ara mateix. Tenim a final de mes la fira de Holanda, que és un turisme importantíssim, sobretot de fora de temporada, perquè aquesta gent venen sempre en el mes de maig, juny i després setembre, octubre, i n'hi ha molts que passen tot l'hivern en Peníscola. Només cal veure les bicicletes que hi ha en Peníscola durant tot l'hivern, i són tot de holandesos que estan en càmpings, en les casetes que tenen els càmpings que hi ha ara, que és, la veritat és que està funcionant a la perfecció, i bueno, pues, per part del patronat de turisme, com no pot ser d'altra manera, sempre recolzant el sector empresarial, no? En totes aquelles coses, iniciatives que hi haguin, i sempre pues, a la raó de la mà, no? Se va donar compte també el sector empresarial pues, de totes les activitats que tenim previstes en companyia també del sector empresarial o de la part empresarial. I bueno, pues, la veritat és que el balanç no se pot dir totalment positiu ni se poden tirar campanes al vol
perquè ho col·laboren fins i tot millor, no?
Sí, i a més passen coses, vull dir que, que tot el món igual no ho està passant, no? I hi ha empreses que ho està passant més malament que les altres, no? I el patronat de turisme el que no pot fer és tirar campanes al vol, només que hi hagi un empresari en pinyes que ho estigui passant mal, doncs ja no cal dir que les coses estan bé, no? Però bueno, a nivell general les estadístiques ens diuen que Peníscola és una de les ciutats turístiques espanyoles que millor comportament té a nivell turístic.
Rafa, segons les dades que vosaltres mateixa heu facilitat durant els 9 primers mesos de l'any, Peníscola ha sumat 2.140.189 pernoctacions en hotels, apartaments i càmpings. Aquests darrers, els càmpings, són els que han experimentat un increment, no?, respecte a l'any passat, amb una variació positiva del 10,54%. A mi és una dada que em crida l'atenció. Vol dir que estem canviant la nostra forma de fer turisme? Abans tothom anava més a l'hotel, ara s'opten per fórmules a lo millor una mica més econòmiques, com és el cas dels càmpings.
Sí, el que passa és que els canvis s'han adaptat a les noves demandes del turisme. Està clar que la idea que tenim nosaltres del càmping antigament de les tendes de campanya, això ha canviat totalment. Això ja no...
Ara tots són bungalopets.
Oh, claro. Tots són bungalops, o tots van a l'autocaravana, o tots van en la caravana, o inclús n'hi ha també que van a la tenda de campanya, però ja és el mínim, no? La idea que tenim del càmping ha canviat moltíssim, no? Un càmping avui en dia ja és paregut a un hotel, no? A més, des de la Generalitat Valenciana, des de l'Ajuntament, ens hem adaptat sempre a les noves tendències del mercat i s'han deixat pues, construir o ficar casetes d'estes de madera que la veritat és que estan molt dignes i molt ben preparades, no? I a més estan treballant molt en el turisme estranger. Cal dir que en tota Europa el tema de l'autocaravana és un tema que va en augment, no? I que a més està molt de moda i està molt bé, no? Totes les fires que hi ha a nivell internacional, com per exemple la d'Holanda, pues la veritat és que hi ha moltíssima gent que està en els càmpings i bueno, que són els que dic jo ara que van en bicicleta, no?
Jo la meva filla Rafa me demana anar de vacances en autocaravana, o sea que també se suma la moda.
La veritat és que sí, i hi ha que adaptar-se a les noves tendències. Encara que moltes vegades quan parlem d'autocaravanes pareix que tinguéssim moltíssima gent la idea esta de que aparquen mal i que estan en puestos que no toquen, pues sí, la veritat és que en moltes ocasions ja que està vigilant aquest tema, però que bueno, que és un turisme que ha de tindre en compte, i sobretot els càmpings es va molt bé i a més treballen moltíssim fora de temporada, tenen uns preus pues, molt assequibles. I aquesta gent d'aquests països, pues, en compte de passar fred, se'n venen així, i així pues, la veritat és que les temperatures no tenen res a veure en la d'aquests països. I bueno, pues, és una de les coses que s'ha tingut en compte per totes les parts. Els empresaris han ficat les piles a l'hora de tindre els seus negocis en les tendències turístiques del mercat que hi ha, i sobretot l'administració pues, també ha fet els nostres deures perquè s'han flexibilitzat totes les normatives per a que aquests campings se puguin adaptar i ficar aquestes casetes de madera i bueno, pues, sempre en la línia d'ajudar el sector empresarial.
Doncs, Rafa Suescun, gràcies per fer-nos 5 cèntims sobre el balanç d'aquest Consell Sectorial de Turisme que complirà un any des de la seva posada en funcionament. Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Les 12:59 minuts anem ja a acabar aquesta primera part del nostre programa. No sense abans comentar-los que ja que ho hem explicat al principi del programa de que més de 100.000 persones han visitat l'exposició de la llum de les imatges al total de les 4 seus expositives, Vinaròs anuncia que més de 40.000 persones han visitat l'església arxiprestal en els 11 mesos que ha durat la mostra. Es clausura així de forma magistral aquesta exposició a la ciutat de Vinaròs. Nosaltres acabem aquí. Recorden que a partir de la 1:05 de la tarda tenen més notícies i més actualitat de la nostra comarca al 101.6 de la freqüència modulada. Tornem aleshores amb més notícies d'ací del Maestrat. 5 minuts de la tarda, salutacions cordials i benvinguts de nou a la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la FM i t'apropem l'actualitat de casa nostra, la de la nostra comarca. Tenim per davant la recta final del programa d'avui amb l'educació dels nostres fills com a tema fonamental. Quins joguets hauríem de comprar als xiquets i xiquetes de més de 8 anys? Quan comprem un mòbil o una tablet per a ells? Aquests i d'altres preguntes que qualsevol pare o mare ens fem tractarà de resoldre-les la nostra experta en temes d'educació, Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Això serà en uns instants abans actualitzem l'última hora informativa en titulars. Avancen a bon ritme les obres de conducció d'aigua potable a diversos punts de Vinaròs que no disposaven de connexió. La inversió ronda els 700.000 euros i llocs com l'Ermita de la Misericòrdia disposaran ara d'aigua potable. Més de 200 alumnes de l'EPA de Vinaròs celebren Santa Caterina a l'Ermita. Primer han fet una visita als estrets del riu Cérvol i després han fet una torrada de germanó a l'Ermitori. 40.000 persones visiten l'arxiprestal de Vinaròs dins de la mostra de la llum de les imatges. Ahir es va clausurar aquesta exposició després de 11 mesos en funcionament. L'Ajuntament de Vinaròs es suma a la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Demà a les 6 de la tarda es presenta el llibre de Pilar Vallès, El canvi social a través de la literatura, i es representa una obra adaptada per a xiquets. Peníscola millora les places d'aparcament per a minusvàlids. Augmenta fins a 50 sales places destinades a les persones amb discapacitat, tot i que l'ordenança obliga a 40. Els alcaldes de Santa Magdalena i la Salzadella reclamen a la Diputació que millori el paviment de la carretera que uneix amb dues poblacions. Es tracta d'un tram de 5 quilòmetres que es troba en molt mal estat. També reclamen senyalització horitzontal i vertical. La 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures. Segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 20,2 graus. A Benicarlo també, mateixa temperatura, 20,2. A la càmera situada al Gran Hotel Peníscola, la màxima en aquests moments és de 18,2. I a Morella ronden en l'actualitat, i quan és la 1:08 de la tarda, els 13 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia en la costa preveu per a demà dimarts cel molt nuvolós amb possibilitat de pluges més bé escasses o sense importància al llarg de tota la jornada. Temperatures similars a les d'avui i estaran entre els 15 de mínima i els 19 de màxima. Pel que fa a l'interior, a Morella, la capital dels ports, mateix pronòstic que a la costa. Cel completament núvol i presència de pluges més bé escasses. Temperatures entre els 7 i els 14. 1:08 de la tarda, anem amb la informació del tràfic patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop and Go. Des de la Direcció General de Trànsit informen que circula amb total normalitat per totes les carreteres de la nostra xarxa viària.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
Estar informado.
Com cada dilluns, per tal d'obrir la nostra secció dedicada a l'educació dels nostres fills. Tenim amb nosaltres a Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Fàtima, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia i bona setmana. Com sempre, en tu és un plaer parlar i encetar la nostra setmana. M'agradaria que parlar no, d'algo que ens van quedar la setmana passada per parlar, com és el cas de quin tipus de joguets o no joguets ja a aquesta edat hauríem de comprar o tindríem que utilitzar els xiquets d'entre 8 i 12 anys.
Molt bé. Pues bueno, el primer, anem a fer joguets que no siguin de noves tecnologies, perquè de noves tecnologies aniran després.
Estarem després.
Tenen un capítol a part. Per què s'han incluït avui entre 8 i 12 anys? Perquè cada vegada més, lamentablement, són més xicotets els xiquets que estan utilitzant les noves tecnologies, mal utilitzant. Aleshores, hem començat per 8 a 10 anys, però bueno, haurem de saber, entre els nostres fills de 8 a 10 anys, que ells tots sols ja saben el que volen. Entonces, ja
tenim claríssim,
Sí, sí, com vam dir la setmana passada, abans i tot, però bueno, en l'etapa entre 8 a 12 anys ja es desperten interessos a temes concrets. És a dir, ja sabrem si al nostre xiquet li agrada més el món de, jo no sé, dels cotxes, o se llança més pel món de la moto, o el xiquet vol una cuineta, encara que sí, xiquet, perquè li agrada la cuina. Aleshores, escoltar-los. Aquí comencen ja a ser molt útils, molt, molt útils, els jocs amb regles. Val? Aleshores, són un bon exemple, els jocs de taula de tota la vida. Després, aquelles lectures que tenen moraleja, d'acord? Sí. I que fomenten valors. També és molt important en aquesta edat ficar-los com a regal. Si sabem que li agrada el futbol, posa una entrada un dia per anar a veure el seu equip, per exemple.
Molt bé.
Els agrada molt. La roba comença ja. Quan la comprem abans, aixecar la roba no li dona importància. I després ja el tema de les noves tecnologies. De les noves tecnologies.
Ens endinsem en un món, jo penso que tal volta una mica fins i tot perillós, és a dir, que hem de tindre una mica de cura als pares en quin tipus també de tecnologia comprem als nostres fills i si és adient per a la seva edat. De totes maneres, com que també hi ha moltes ferramentes, me referic, és com la televisió o internet, tu pots tindre una clau per tal de que certes coses no se vegin, suposo que ho has d'explicar-nos ara.
El que jo vaig a dir no és que ho diga jo, jo això vull que quede molt clar, perquè jo sé el que passarà, que se'n diran que ho dic jo i diran: esa dona és antiga. No,
ni molt no menys, Fàtima no és gens antiga.
No és que ho diga jo, o sea, estem avisant que estem veient, a veure, de per si, no són perilloses les noves tecnologies, molt al contrari, són una molt bona ferramenta.
És l'ús que se'n dona.
Exacte, igual que de per si, no és perillós que el nostre jovent jugui en una pistola, perquè això no vol dir que serà un terrorista el dia de demà, d'acord? Doncs pues tampoc de per si, per el fet que jugui en noves tecnologies, vol dir que crearà una addicció. Dependrà del que fem nosaltres. El que sí que és cert, que l'addicció a les noves tecnologies és molt fàcil caure. És molt fàcil. Aleshores, com a recomanacions generals, després ja entrarem en cada una, però com a recomanacions generals, jugar amb ells. Mai han de ser la nova tecnologia, el mòbil, l'internet o el videojoc, la niñera.
És a dir, no deixar-los aparcats al sofà amb ells en el joc.
Mai. ¿Vale? I quan menys xicots són, menys. Sempre pactat temps. Uns dies a la setmana. I l'ideal és que quan són menys de 12 anys, que sigui només en cap de setmana. I un temps determinat. Entre 30, 45 minuts i una hora com a màxim. D'acord? Després, col·locar la consola, l'ordenador o inclús la tele, i això sé que sonarà molt raro, en espais comuns, mai a l'habitació. Doncs, per exemple, en quant a videojocs, tenir en compte sempre la informació que té el videojoc, l'edat i els temes. I anar molt en compte en no comprar o baixar jocs pirata o comprar-los. Per què? Perquè no trobarem aquest tipus d'informació. Buscar sempre jocs de quan més menut sigui el xiquet, perquè avui en dia xiquets de 2 anys ho dominen perfectament.
Sí.
Tu li dones un mòbil, un videojoc a un crio de 3 anys
i ensenyant tablets fins i tot per a bebès.
Sí.
D'un any o així, més o menys.
I estan molt bé, però sempre quan limitéssim el temps i hi ha un control per part dels pares i coneixéssim el contingut, que a més en els videojocs hi ha pictogrames, dibuixets que ho fiquen, que són pictogrames explicatius, perquè la llei s'obliga amb això. Aleshores mos avisen si el llenguatge que empleen és un llenguatge groller, és a dir, que no siga un llenguatge xabacanero, no? Per entendre el que és groller, que no siguen jocs violents, que no siguen jocs sexistes, i que veure quins valors estan transmitint. D'acord? Després, també veurem que hi ha moltes classes. Estan els de passar pantalles, que serien una habilitat motriu, estan els d'habilitat i reflexos, que serien jocs d'acció, estan jocs que imiten a recreacions esportives, estan jocs educatius que van molt bé, perquè activen tota la part cognitiva del cervell, estan jocs de simulació, Però tot això ho fica la informació del videojoc i és molt útil que els pares ho tinguessin clar. I mai adelantar si un joc posa per a xiquets de 4 anys, no ho compressen quan tenen 2 o 3. Perquè no
anirem... No ho deixem córrer.
No, no. Mm. Aleshores, atenem-nos a la informació que ens donen i limitar-nos. En quant als mòbils, i aquí cridades d'atenció a lo bruto, però a lo bruto. Un xiquet, quan ha de tindre un mòbil, me pregunten a mi els pares, val? I a mi, a psicòlegs i a tots. Però fins que no tinguin 14 o 15 anys, no cal.
És que pa que els fa falta.
No cal, no cal. Un mòbil comprat abans de temps, estarem creant una necessitat i possiblement una addicció el dia de demà que no és necessària.
Ara ve quan el pare te diu, és que així no el tinc més controlat, perquè és això el que diuen la gent que compra més mòbils.
Ara ve quan els experts estan dient, un mòbil que pots tindre controlat és un smartphone perquè porta això localitzador.
De la altra manera, no hi ha... Te podem dir, estic a un lloc i està un altre.
Val. I precisament quan se té un mòbil en smartphone, el primer que hem de fer com a pares és desbloquejar el geolocalitzador. Per què? Perquè si el nostre fill en 12, 13 anys, 14 està en el smartphone i està fent comunicació, està connectat a la red, tothom sabrà on està el nostre fill.
No només nosaltres.
No només nosaltres, d'acord? I lamentablement cada vegada més hi ha gent que està molt malament del cap i se dedica a maltratar els nostres fills, els nostres tiquets. Aleshores, anem en compte, perquè el primer que s'ha de fer és desbloquejar el geolocalitzador. Aleshores, i el control del nostre fill és la confiança. Perquè de què em serveix a mi que mon fill me diga estic a Vinaròs i resulta que està a Canàries, jo què sé. Aleshores, hem de tindre clar que un mòbil no és un juguet encara que ho permetés que jugar en ell. Però abans dels 14 o 15 anys no cal, però la realitat no és aquesta. La realitat és que si aquests entre 8 i 10 anys ja tenen un mòbil.
Van tots en el mòbil.
Aleshores haurem de qüestionar-nos els pares, perquè una cosa, a mi me diuen l'altre dia, però és que és normal i molt habitual. Dic, és que el normal i l'habitual no significa que estigui bé.
Estigui bé, claro.
I vaig a posar un exemple que no, a lo millor no té res que veure en el món de l'educació, però és molt normal i molt habitual que quan algo me pica me rasco, no? Però és que rascant-me me'n puc fer lesions i me puc fer sang i me puc fer mal.
Però això,
i això no vol... exacte. O sigui, que sigui normal i habitual no vol dir que estigui bé. Aleshores, què hem de fer? Nosaltres donar un bon exemple. No són poques les vegades que jo veig a mamà anant caminant amb el seu fill i ell és anant amb el mòbil i el xiquet de la mà tot sol vale? I no li fa ni cas. O que estan al bar diverses amigues prenent un cafè, adultes, i connectades cada una en el seu mòbil.
Ja.
I pues, ahir no estem donant cap bon exemple. Mai un mòbil o qualsevol tipus de joc de noves tecnologies ha de substituir la figura de l'adult. No utilitzar el mòbil, i hem d'avisar els nostres fills, per enviar missatges, gravacions, fotografies, de coses que a ells no us agradaria que els fessin. Mai portar els mòbils als col·les o a l'institut. I encara que els portem, sempre desoperatius. I ahir també hem de donar exemple als mestres, perquè un bon mal exemple estem donant que estem a la classe en el nostre mòbil i de vez en quan està connectats o enviant missatges pel xat. D'acord? Desactivar totes les prestacions que favorisquen el contacte anònim, perquè és el que hem dit abans. I, per supost, si tenen un smartphone, desactivar la geolocalització. En quant a internet, doncs el mateix. La llei diu que un xiquet menor de 14 anys no pot entrar a pàgines, no pot navegar per internet. Aleshores, el que haurem de fer és sempre navegar en ells. I encara que tinguin 14 anys, pensem, internet de per si, com he dit abans, ofereix múltiples possibilitats i dimensions educatives que estan molt bé, des que tu has dit abans, des que són bebès, d'acord? Perquè és molt bona ferramenta, però sempre el que han de fer és navegar conjuntament. no deixar-los mai tots sols. Conèixer que hi ha filtres que dificulten l'accés a segons quines pàgines i aleshores activar-los. Ensenyar-los que mai s'han de divulgar informació personal o familiar. No han de donar mai el número de telèfon, on viuen...
O si me n'han de vacacions. Estoy de vacaciones.
Però és que això, tu imagina't.
Perquè ho fem els grans, evidentment.
Jo quan veig en Facebook la gent que està donant fotos d'on puesta on està de vacacions, és que m'agarrifo. Pensar que han d'ensenyar-los a configurar el perfil. I ha de ser un perfil de privacitat. Saber que els amics que tenen al Facebook, els amics que tenen a la red, no són amics de veritat, perquè no són físics. D'acord? Mm. I no fer en internet, ensenyar-los a no fer en internet el que no farien en la vida real. En la vida real. Després, com a pares, tindre sempre un consultar contínuament l'historial de navegació dels nostres fills i fer el bloqueig d'algunes webs i actualitzar programes, vamos, desactivar tots els programes que no estiguen adequats a la seguretat. I posar nosaltres activar el sistema de control parental. I després, com a pares, què fem? Quan, és que jo li vull comprar un mòbil al xiquet i tu no vols, deixar-lo molt clar. I si això porta una discussió familiar, doncs bueno, mentre discutim parlem.
Fàtima Redondo, moltes gràcies una setmana més per haver-nos acostat a aquesta educació i sobretot a aquests temes, més ara que ve el Nadal i que tots ja comencem el rei ja a visitar diferents establiments a l'hora de fer regals de cara a Reis. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i a vosaltres gràcies.
Un plaer, com sempre, parlar amb Fàtima Redondo des del Centre d'Educació i Oci El Plumier de Vinaròs, que ens ofereix cada setmana importants consells en l'educació dels nostres fills. La 1:22 de la tarda. Seguim amb més assumptes així a la mañana de COPE en el Maestrat al 101.6 de la FM.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Son rápidas y muy escurridizas. Solo tenemos 15 días para atraparlas. Promociones que vuelan. Grandes precios, grandes descuentos y promociones increíbles. Ya está disponible en tu tienda Toy Planet más cercana nuestro nuevo catálogo. Los fugaces noviembre. Solo 15 días. ¡Date prisa que vuelan! Toy Planet. Nos gusta verte feliz.
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet, calle Pío 12, 11 frente al mercado. Ven y Carlo, ¿quieres divertirte el fin de semana? Ven a Peñíscola y disfruta los próximos 28, 29 y 30 de noviembre de nuestras fiestas de invierno. Ya tienes el plan perfecto. Por supuesto, no faltará el popular concurso de paellas y el tradicional encierro nocturno de vaquillas. Si quieres pasar un fin de semana en familia, recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre, fiestas de invierno de Peñíscola. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peñíscola. Primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos. Saborea todos los fines de semana hasta el 14 de diciembre deliciosos menús elaborados con estos excelentes ingredientes de la provincia.
29 restaurantes de 14 municipios de las comarcas del Alt i Baix Maestrat que ofrecen una experiencia culinaria única en las primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos.
Saboréalas.
Más información en turismodecastellón.com.
Castelló Ruta de Sabor, Diputación de Castellón.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Sendis, actualitat de Benicarló el dissabte. Triomfa el fantasma de l'òpera. Visitem el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Eduardo Martínez Ròdena, de 3 i 4 anys. Nova secció, Benicarrandos pel món. Comencen les obres de l'antic far de Benicarló. Tot a punt per obrir el nou centre de desenvolupament empresarial. El Benicarló perd davant el Vinaròs en l'últim minut, 2-1. Gran inici de temporada per als màsters del Club Natació Benicarló a Castelló. Les notícies de la tardor a Benicarló a 7 dies el dissabte.
COPE Vinaròs també en Twitter, @COPEVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @COPEVinaròs. La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado.
5 minuts de la tarda i els contem a continuació que ja s'han convocat les bases per al concurs de cartells de la Setmana Santa de Vinaròs de l'any 2015. A motiu d'aquesta celebració, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs, conjuntament amb la Federació de Cofradies de la Setmana Santa, convoquen aquest concurs de cartells que finalitzarà el període de recepció el dia 16 de gener. És a dir, cara a Sant Antoni, que tothom que vulgui participar que sàpiga que pot fer-ho a través d'aquest concurs de cartell de la Setmana Santa de Vinaròs. Els concursants podran desenvolupar el treball amb llibertat de tema, això sí, tenen que tindre com a caràcter general, evidentment, la Setmana Santa. El cartell tindrà que tindre la forma vertical, sent la seva superfície pintada entre els 56 per 80 centímetres, val? I per una altra banda tindrà que estar sobre un bastidor de 61 per 95 centímetres de xapa o cartró de 5 mil·límetres de màxim de grossor. Al costat del mateix també se presentarà un cartell en més xicotet a un tamany de 16 per 24 centímetres exactament. Els originals podran desenvolupar-se per qualsevol procediment, a excepció de la tècnica del pastel, perquè la reproducció no oferisca dificultats, d'ahir que s'hagi limitat. Recordeu que hi ha que posar als originals ben visible les dates de celebració de la Setmana Santa, concretament Setmana Santa de Vinaròs, del 27 de març al 5 d'abril del 2015. També tindran que portar l'escut multicolor de la ciutat. Tots els treballs presentats portaran un lema o un títol que caldrà escollir per tal de donar-li a eixe original. I com dic, s'hauran de presentar els originals a l'Oficina d'Informació i Turisme, situada al passeig Colón de Vinaròs, fins la una del migdia del 16 de gener del 2015. El jurat estarà composat per l'alcalde de la ciutat, regidors de Cultura, Turisme, Festes i Comerç i, per supost, també els parrocs de les diferents esglésies de la localitat. Per un altre costat també els avancem una notícia d'última hora, aquesta de caire esportiu, i és que el club Mabel ha participat als campionats d'Espanya que s'han celebrat aquest cap de setmana a la ciutat de Castelló. Ho teníem aquí a la vora. Una vegada més, el club Mabel de Benicarló ha aconseguit importants guardons i, en concret, n'ha aconseguit tres. Ha aconseguit tres medalles en les que passaran ja també a la història de la gimnàstica rítmica. En concret, han aconseguit una medalla de bronze al Nacional Base i el que és la segona Copa d'Espanya per conjunts, han aconseguit un or, el conjunt infantil, i un bronze, el conjunt aleví. Així que la nostra més sincera enhorabona al club Mabel de Benicarló, que una vegada més han deixat ben alt el pavelló de la gimnàsia rítmica de la ciutat de Benicarló i en concret també de tota la nostra comarca. Arribem d'aquesta manera a la una i mitja de la tarda sense temps per a més, però ja els avancem que demà tindrem una interessant entrevista amb la responsable de comunicació de la Fundació de la Llum de les Imatges. Ella ens farà un balanç al que ha sigut la major mostra expositiva de tresors pontificis i religiosos a les nostres terres. Així que els diem que per favor que demà a les 12:30 sintonitzen el 101.6 de la freqüència modulada i que allí estarem contant-los l'actualitat que els és més pròxima a l'actualitat de la nostra comarca. Els deixem ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, que els contaran l'última hora informativa nacional i internacional i, per supost, també amb l'Espejo de l'Eglésia. Nosaltres, el que hem dit, tornem demà a partir de les 12:30. Adeu.